És tot, tornem amb aquestes i més notícies actualitzades. Serà demà a les 8, el primer butlletí informatiu de la jornada de diumenge. Ara, a IB3 Ràdio comença Font de Misteris.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, que està davant del ordinador, i en Bernat Nadal, que tenim en els comandaments tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 84 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Con el brillo adolescente que de vez en cuando vuelve los ojos para iluminar el camino, estuvimos soñando el devenir. Pero la vida tiene esquinas, recovecos, atajos que nunca sabes dónde te llevarán y noches que no te aseguran madrugadas. I amb aquestes paraules acomiadava aquest passat dimecres en Félix Álvarez, Felisuco, en el seu company i amic en Pedro Reyes, no? També és un moment trist per nosaltres, que som seguidors del seu absurd sistema de fer humor i també de la seva obra, no? En Pedro Reyes va començar ja fa anys amb aquell emblemàtic i també irrepetible programa La bola de cristal, no? que feia, entre d'altres, amb en Pablo Carbonell, en Olvido Gara, en Alaska, en Santiago Serón, aquell de Radio Futura, en Juan Perro. Bé, un memorable programa, no? La bola de cristal, amb increïbles actuacions també. Crec que, a més, que en els nins, en el jovent d'aquella Montsà, també ens varen ajudar una mica a obrir els ulls, fent-nos tal vegada més creatius, més objectius, no sé, és una opinió, tal vegada s'estens que ho fa veure així, la nostàlgia, no ho sé. Però jo és la sensació que tinc. Tu, Borja, també aquella època, bon vespre, la vares.
Bon vespre, no, l'època de la bola de cristal no m'ho va agafar del tot.
No, és vera, perquè la bola de cristal és de l'any més o menys 82-83.
Sí, va acabar, però si no recordo el moment.
I tu tenies...
Dos anys, no arribava.
Clar, tens raó.
Però sí, si recorden en Pedro Reyes, sobretot en els principis dels anys 90.
La de No t'arries que
esperar. Per exemple, i dir que... Pens que ha mort el més gran dels surts i el més surt dels grans, podríem dir.
Sí, la veritat és que és una pena. Més va ser un infart i estava en un bon moment, estava fent també una obra de teatre, per això aquestes paraules...
I més, curiosament, escrita i dirigida per ell.
Sí, i per això en Felisuco, en Félix Álvarez deia allò de en el pitjor moment, no? Un poc que... Supos que mai és un bon moment, no? Pedro Reyes deia, hay una cosa peor que ser mortal, i deia, sí, ser mortal y bajito. Tu, Sergio.
Bon vespre, no, jo...
Tu no vares anar a EGB, no vares arribar a conèixer...
Per jo és història, ja, la bola de cristal.
Clar.
Però bé.
Val, la veritat és que crec que ja s'ha fet, de totes maneres. De fet, se va publicar no fa molt de temps un llibre damunt el fenomen de la bola de cristal i a tipus de resum. I crec veritablement que serà analitzada, no? Perquè era antitelevisió, si un ho mira, no? De fet, en el mateix programa te deien no mires tanta televisió, no? Te deien coses
de fet, seria avui en dia un programa impensable a qualsevol cadena de televisió.
Jo crec que sí, perquè era molt, molt diferent. Bé, escoltam per sí, qui, com en Sergio no sap i...
A més és un tall que penso que és curiós perquè, a més, té relació en so, una mica en so, lo que mos agrada a nosaltres i en so nostre programa, podríem dir.
És molt bo, l'he escoltat, eh?
Sí,
la selecció, sí.
Però ha de ser un tipus d'humor que t'agradi, perquè, clar, era... bé, tu ho has dit, és més gran, no?, dels absurds.
Tenemos con nosotros una primicia mundial. Alguien... que jamás nadie ha entrevistado aún jamás todavía. Nada menos y nada más que tenemos con nosotros a un extraterrestre. ¡No! No se asusten, amigos. Aquí tenemos al extraterrestre y voy a hablarle para que me diga y que me cuente cosas de allá. Le voy a preguntar, ¿de qué planeta viene él? ¿Cómo que qué?
¿Qué pasa?
Dice el extraterrestre que él viene del gran planeta que es Saturno. Voy ahora a preguntarle qué cargo ocupa él en dicho planeta. Dice que él ocupa un puesto muy importante.
Pero
que
se lo
aquí,
nada,
cállate ya, que aquí sería como árbitro de fútbol, por ejemplo.
Yo soy pensionista.
Voy a preguntarle ahora, ¿en qué misión viene él al planeta nuestro?
Un gacho, nene, a un piano.
Dice que él viene en misión de paz para unar todos los países y Andorra.
Pero yo qué tengo que decir.
Y que la gente deje de bailar bacalao para empezar con el nuevo baile del boquerón.
Crec que era la millor manera, no?, de dedicar-li uns segons en Pere Reyes, que anava acompanyat en aquest gag amb en Barragán, aquell altre personatge també de Sainz.
Digne d'estudi.
També. Bé, ara, una altra cosa, també un apunt, un record, perquè ahir divendres, crec que sí, ahir divendres es varen complir 10 anys de la mort d'un altre dels grans, en aquest cas, dels més grans dins el món del misteri, no? Dins tot això que ens agrada en els que feim Font de Misteris, i que, volguem o no, juntament amb un parell més, varen ser els que varen posar, els que varen fer les bases que actualment, pens, hi hagi programes com aquest, com el nostre, o com d'altres, no?, amb aquestes temàtiques, i, evidentment, faig referència en el nostre admirat, enyorat i estimat Fernando Jiménez del Oso, no?, metge, psiquiatre, gran viatger, i encara més gran com a divulgador. Va començar ja pels anys 60, 20 i poc anys, va ser col·laborador i director de diversos programes, de ràdio, de tele, també premsa escrita, va ser fundador de revistes especialitzades, revistes que encara es mantenen, com Enigmas de l'Hombre i de l'Universo. Bé, jo penso que també és un referent, no? En Jiménez del Oso, que dir, no?
Sí, exacte, que hem de dir que no, que hem dit ja, o que sí s'ha dit ja, per quan tenen els luters, però bé.
També uns altres, ara sí. Ara només ja m'ho falta parlar d'en Femino i Cansado, ja tenim tot es deixar. No,
lo que sí que és cert és que per després, per una mica més tard, hem preparat un petit homenatge. Podem escoltar qualque tall de bou...
Diferente.
Sí, diferent. Sí, ho direm així.
Val. I... clar, ara també aquí, tal vegada, no ho sé, hauríem de parlar d'aquell terrible succés, que també d'aquesta setmana, d'aquest vol... que aquí, damunt de l'accident o del sinistre, no sé com te'n pot definir-ho, me va cridar molt l'atenció una cosa, i és que varen dir que havien trobat, quan varen trobar la primera caixa negra, després se va trobar la part de fora de la segona, però abans de tot això, lo primer de tot, se troba la primera caixa. Diuen que han pogut extreure un arxiu de so, i diuen, mos torbarem mesos en analitzar-lo i treure conclusions. I al cap d'un moment, segons va sortir a premsa, l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica va dir que el que havia passat era que el pilot va tractar d'entrar dins la cabina des de fora i que no s'obria la porta, sense donar l'explicació. Quan just abans havien dit que se tornarien mesos en poder analitzar aquell arxiu de so que varen treure de la caixa negra. Crec que només això ja val... ja és motiu més que suficient per dedicar-li un programa. Ho varen dir la setmana passada o l'altra, que faríem un programa damunt l'aviació. Aviat crec que podríem fer, no? Crec que sí.
Sí, estic d'acord, perquè més és un tema de plena actualitat, de plena vigència i
que canvia el concepte, no? O ha fet canviar el concepte aquesta setmana de seguretat, dels vols, de... no ho sé. Pot ser, aquí... supòs, un abans i un després damunt d'això. Bé, dins la secció de Món Diversos, ja si un cas, miraríem de parlar de tot això. Ara, en lloc de parlar dels programes que farem, anem a fer un programa. Sergio, si vols fer el sumari.
I de 8M començarem el nostre programa amb el naturalista Xavi Canyelles. Amb ell xerrarem de bèsties màgiques i fantàstiques. És el tema principal d'avui. Després, a la secció Món Diversos, tenim molt de temes per comentar. Ja ho has dit, es commemora el 10è aniversari de la mort del sempre estimat Fernando Jiménez del Oso, i per això recordarem breument la seva figura i, com també hem dit, escoltarà un colcatall. També hem de xerrar d'una notícia relacionada amb els Beatles i que té com a protagonista a Paul McCartney.
Sí, bueno, per què, Borja, per què parlarem just avui d'en... Recordeu que la setmana passada vàrem acabar el programa amb Strawberry Fields Forever. No va ser casualitat. Ho vàrem decidir per qualque motiu. I després ha sortit una notícia que deia, Borja,
una notícia, un suposat cable de la famosa Wikileaks, que diu que se té ni més ni manco que la partida de defunció d'en Paul McCartney, una partida de defunció de l'any 1966, ni més ni manco.
Correcte, per això avui tractarem de parlar, esperem que mos doni temps, supos que sí, tractarem de parlar de si en Paul McCartney és el verdader Paul McCartney, o si en Paul McCartney és viu o és mort. Se'n va sumar-hi.
Sí, bé, també de Mons Diversos coneixem una de les notícies que hem recollit per aquesta setmana, i a la secció de xarxes socials llegirem qualcun dels missatges que ens heu fet arribar.
Sí, l'ordenador el tenim a punt, les xarxes estan en marxa.
Sí,
i bé, internet connectat. Com se poden contactar? Com poden contactar nosaltres?
Bé, com sempre, línies obertes amb el programa, i avui tenim una nova qüestió que us plantejam. En un minutet, ara mateix, xerrarem de bèsties màgiques i fantàstiques. Per tant, la pregunta és òbvia. En el vostre poble, ciutat, se xerra d'alguna bèstia d'aquest tipus? Què vos contaven quan eren petits? Les respostes en aquesta pregunta i qualsevol comentari que ens vulgueu fer arribar, o ens podeu fer arribar tant en el Facebook com en el Twitter dels programes Cercant Font de Misteris i en premsa etiqueta Font de Misteris i IB3. També ens podeu fer arribar els vostres comentaris i els vostres correus electrònics a fontdemisteris@ib3radio.com.
I els tres?
El numerito.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. Allà on hi ha exclusió, hi posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat, hi trobam habilitats. De la malaltia mental, entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge, a les 10 del matí, a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batega el cor de la societat. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a la sintonia de Betres Ràdio, a Font de Misteris. A les pitiuses mos podeu escoltar en el 93.7 de la freqüència modulada. I ara sí, volem començar amb el tema principal del programa d'avui, que a més és un tema que és molt senzill. Volem cercar la part més mitològica, fantàstica i llegendari de la fauna de les nostres illes. Ja ho vàrem anunciar la setmana passada, perquè, tal com vaig dir, me va arribar, va caure a les meves mans un llibre, que per cert ja he acabat, I tenint en el nostre abast en el seu autor, que millor que posar-ho en el compromís i fer-ho venir per parlar-ne una mica d'aquesta fauna fantàstica, no? Per això tenim avui aquí a l'estudi B3 Ràdio en Xavi Canyelles, que en Xavi Canyelles Ferrà és naturalista, entomòleg, és actor, és escriptor, és comunicador, humorista, imitador, monologuista, il·lustrador, dibuixant també, fins i tot és fotògraf, també és investigador, és un divulgador i a més ha estat a diversos mitjans de comunicació, ben sovint aquí a IB3, tant a lo que és la part de televisió com també a la ràdio. Actualment és col·laborador habitual del programa Magazine de l'hora baixa de la tarda, això és IB3, en Amargar Pocoví. I a part d'haver il·lustrat gran varietat de llibres i publicacions, a part també de les seves aportacions a revistes especialitzades i semblants, té publicats, que jo sàpi, de moment 4 llibres, 3 d'ells relacionats amb la fauna, i un altre, si no m'equivoc, és la història de Banyalbufar en còmic. I bé, els altres són Insectes de les Illes Balears i Els peixos de les Illes Balears. I després el que tenim aquí damunt la taula, que a més crec que ja ho vàrem anunciar, Sergio, que en sortejarem un d'ells, el meu no, perquè a més el tenc ple de notacions, que du per títol Fauna Fantàstica Mallorquina, Criptozoologia, Bestiari Folclòric i Creences Populars. Xavi Canyelles, bon vespre.
Molt bon vespre.
Benvingut.
Moltes gràcies per aquesta presentació, no m'ho esperava.
No. A tu, per ser aquí amb nosaltres, la veritat és que ets un personatge, en majúscules, a més ets un personatge tal vegada massa desconegut en tot el que pens que pots aportar.
Bé, gràcies.
No, la veritat és aquesta. I la setmana passada vaig dir que havia tingut el teu llibre en les meves mans i que l'havia començat, que la veritat és que m'estava agradant, i no és que l'hagi fuetjat, és que l'he llegit, he fet moltes anotacions netes, perquè crec que val la pena. Parlem de criptozoologia, per exemple.
Sí, jo el que vaig anar fent en el seu moment era una recopilació de creences populars relacionades sempre amb animals i éssers fantàstics, no? I després també tota una recopilació d'historietes i també d'éssers màgics que surten a les rondalles o les contarelles populars també, no? De tal manera que després vaig trobar na Joana Pol, que també és companya nostra, la coneixes, no?
Sí, la conec.
Té una petita editorial que és Mallorca, sí. Fantàstica.
Sí, que a vegades veig que en lloc de posar Mallorca Fantàstica posen MF.
Sí, exacte, sí. Que forma part de dins el que és la mateixa editorial. I resulta que me va animar a que seguís en la recopilació i per què no fer-ho amb un llibret. I aleshores vaig anar seguint. Vaig entrevistar també persones, sobretot gent de la pagesia, que són els que més saben, bé, més que saben, no, conserven, no? Aquestes tradicions i creences populars. I també ho vaig anar il·lustrant, ho vaig anar dibuixant, i així a poc a poc et vaig anar confeccionant aquest material. Després el vaig classificar, veureu que el llibre està dividit en capítols i subcapítols. Per una banda, com molt bé has dit, la criptozoologia, perquè la criptozoologia, per aventura els oients no ho saben, és la ciència que estudia els animals que podrien existir però que no existeixen. Per exemple, a nivell mundial serien coneguts el Yeti, es mostra del llac Ness, els Bigfoots, etc. No? I per què no fer una recopilació també d'aquells animals criptos que trobam a les Illes Balears. En principi a Balears, però després ho vaig enfocar només a Mallorca per qüestió també de temps i perquè és el que conec i per poder fer entrevistes a la gent, etc. A la part de criptozoologia trobarem animals enigmàtics que se creu que existeixen però que realment només tenen una certa base real, com pot ser el dimonió de la Pobla, de la Albufera, la por de la Albufera que li diuen, el drac de la Coca, que n'heu parlat, crec, en qualque ocasió.
L'haurem citat. No sé si hem aprofundit en el drac de la Coca.
I crec que més d'una vegada, però
sí, perquè igual que ara
és un
comentes
dels nostres favorits.
Sí, perquè a més, en el drac de la Coca, precisament, li vaig fer en el seu dia, aquestes coralles que mos venen, ja saps. Li vaig fer un seguiment bastant interessant i he trobat coses molt curioses a cròniques de l'època que tal vegada donarien una volta en el tema del dret de la coca. A lo millor, la part de fantasia a lo millor queda eclipsada per la realitat, perquè estàs parlant de criptozoologia, però a vegades pens que la criptozoologia, i d'una cosa m'ho aniria més altra,
sí,
perquè també vull que parlis de la por de l'albufera i de moltes més coses. El tema de la criptozoologia és bèsties ocultes, però jo qualque manera, que serien desconegudes o inexistents, però que pas locals, per aquests senyors amb els que, senyors, senyores, etc., amb qui t'has entrevistat, per ells, a lo millor, no són ocultes o desconegudes,
clar,
sinó que ben bé les coneixen. No?
Sí, sí.
Tal vegada, evidentment, si un parla de Yeti, a un li diuen que, evidentment, que però què dius. Però si fa 26 anys qualcú hagués dit que tenim un animalet que fa renou de ferrer a la Serra Tramuntana,
això mateix,
davant de castiríem, perquè són animals inexistents, era un animal que no existia, que més d'un país li degueren dir, però a on va el loco, de què estàs parlant? I després va venir un científic estranger i va dir, no, perdoneu, és que aquí teniu un animalet que sí que es viu, no? Ara és qüestió de posar-li tamany, de posar-li, no sé, de fer-li un dibuix com és que tu has fet, que és fantàstic. Sergio, podries posar la portada del llibre perquè la il·lustració és teva tota?
Sí, sí, tot ho he fet jo. El que passa que, clar, és un llibre molt divulgatiu també i destinat fins i tot a un públic juvenil. Bé, a tot tipus de públic, tampoc es trobam paraules...
M'estàs dient que som un immadur?
No, no te les que veure la maduresa. És a dir, tu pots veure totes les pel·lícules de Disney i ser molt madur i pots ser un banquer i ser un immadur total.
Això ho has dit en Rintintin, estic lo del banquer, gairebé segur. Perdona.
Però sí, no, vull dir que és un nivell, diguem que, entenible a tothom, que d'això se trata, lo popular arriba a tothom, no? En quant al drac de la coca, és curiós també el fet de que cada vegada que apareix un caimà en el parc de la mar, reapareix una altra vegada, que és mite, aquesta llegenda, i surt per els diaris, no? Ara no tant, però quan hi va haver el boom de tenir reptiliaris a casa, era bastant més comú trobar caimans, van trobar 4 o 5, no? Després, bé,
estàvem en la criptozoologia, ja m'ho hem anat a parlar.
No, però és que tot va unit, o sigui, els animals criptos, aquests, són éssers que tenen una base real, que per aventura sí que existeixen, però que no existeix la imatge que s'ha de fet després. També passaria amb els virots i les baldritges que fan aquell cant fantasmagòric nocturn que assusta realment.
Sí.
Encara avui en dia, en el segle XXI, ho escoltes de nit, anant en barca, i és que dius, això que és gent que plora, gent que gemega. Imagineu-vos temps enrere, no? Eren les sirenes, les serpies, això. Resulta que després també, a part... Bé, hi ha un cas molt concret que sí, tots els pagesos diuen que existeix i ningú l'ha vist, que és el que se diu esquirol. Esquirol, en català central, seria el que en castellà és una ardilla, però aquí la paraula esquirol sí que la tenim, però no té res que veure amb els esquirols, sinó que és un híbrid, un suposat híbrid, entre coní i llebre. Sabem que som espècies diferents, és molt difícil que hibridin, molt més rares encara la natura, però tothom, sobretot en el món de la casa, ha vist aquesta cosa. Fins i tot hi ha una pell conservada, no sé què, i ja, o sigui, sempre tothom ho ha vist, però ningú te dona proves. Aquest seria un clàssic exemple de cripto.
Sí, que en aquest cas li fa manca la morbositat d'esperill, etc., però si ho li diuen, han vist un híbrid entre un os i una persona, com la rondalla, per exemple, diu, això és l'explicació de jet i tal, no sé què. Si on li diuen, hem vist un híbrid entre un conill i una llebre, la quantitat de gent que hi ha que no haurà vist mai, malauradament, una llebre en estat salvatge, no? Clar, aquí tornem a lo que sempre tornem, que és a l'origen. Tal vegada tindria res que veure això amb els miotragos, que també és un híbrid estrany, petit, que s'han trobat restes, evidentment, no?
O sigui, els miotragos, ara ja anant a la part més cripto que dic jo, podríem no afirmar, però hi podria haver alguna teoria, hipòtesi, de que existís alguna població perduda en algun penya-segat de la serra, no ho sabem. Recordem que els miotragos, tothom diu, era una cabra, no? Era un rudi caprí. petitó, només per escutar ses Goral, que viu ara mateix a la zona de ses altes muntanyes asiàtiques, no? Es petitó és com un conigròs, també. Per què no podria haver sobreviscut? Si se diu que fins i tot han sobreviscut neandertals per dalt d'Europa, no?
T'imagines? Sí. Estiria bé, eh? M'he trobat un miotragus. Igual que han trobat el Ferreret.
Sí, també.
Que veritablement també. Jo trobo... O sigui, trobo més fàcil...
Trobar un miotragus que trobar un neandertal.
No, això evidentment, segons on cerquem.
Sí.
Però trobo bastant més difícil trobar un Ferreret que ha de menester unes condicions tan excepcionals...
Tan petitó, 3 centímetres, com a molt.
I que, a més... ha de menester aigua, ha de menester unes temperatures molt determinades, perquè reintroduir-ho, que me fa gràcia perquè se diu reintroduir-ho quan mai se'n va anar.
Sí, exacte.
Però tractar de potenciar les seves colònies és molt difícil. I un diu, però si la natura tota sola l'ha mantingut tant de milers d'anys, que està passant, no? Amb els miotragus podria passar una cosa semblant, com amb el vell marí, també. Animal mitològic, on estigui, que no és cripto, és real, és actual, bé, queden vell, poquets.
El vell marí també té alguna cosa de cripto, perquè els pescadors diuen que xerrava, que se comunicava amb ells i que tenia màgia. O sigui, sí. Els bigots... s'utilitzaven, se feien amulets per dur la bona sort. També eren considerats per una part molt enemics dels pescadors, van ser perseguits fins a extinció, igual que els dofins avui en dia també són molt mal vits per la gent pesquera, pescadora i marinera. I, però a més, a diferència dels dofins, el vell marí, que vell marí no ve de vell d'anciano, sinó que de vedell, que és com un vedell de la mà, però que amb aquells ullots i aquells bigots i aquella boca pareixia que xerrava, no? I se comunicava amb ells. I també deien que les dones, per tenir un bon part quan donaven a llum, ho havien de fer sobre una pell de vell marí. Les pells de vell marins també se duien, se portaven a damunt, els pescadors també el duien a damunt, que era com un senyal de protecció, aquest ésser fantàstic que protegia a la persona, sobretot a l'home que anava a la mà, en una època que no hi havia ni motors ni havia res, o sigui que la mà ja sabem que fa forat i tapa. No?
Molt bé, feia temps que la sentia aquesta.
Tot això són éssers criptos, el mateix que els taurons també, el tauró blanc, es veu que existeix a la Mediterrània, el més gros va ser... capturat a les costes franceses, però d'això, a lo que arriba després, clar, des boca a boca i durant anys i anys s'arriba a fer que el mal peix, que li diuen aquí en el Sal Roig, que és Carcaradon Carcàries, resulta que arriba a ser un ésser molt més terrorífic i molt més gros de lo que mostren la documentació fotogràfica, per exemple, no?
Però, per exemple, el tauró blanc, ara darrerament s'ha posat de moda, primer per unes fotografies que allà em van arribar i les que jo he vist no estaven manipulades, perquè em va donar un pescador de tonyines i semblants mossegats per taurons, i parell que el tauró ha tornat, si és que mai se n'havia anat de les nostres aigües, de les nostres illes. Però clar, s'han trobat restes fòssils de taurons de 20 metres de llargada.
Els megalodons. I a més aquí també es dents de megalodons bastant grosses.
Exacte. Per tant, per què hem de pensar que seria una bèstia, no sé, extinta o que ja, o que no és... És a dir, per què donem per suposar que no pot existir? És a dir, si jo dic que he vist un tauró de... blanc, de 12 metres de llargari, estic dient un desbarat, però me ve un naturalista arqueològic, o com se digui, i digui, no, jo he trobat una resta que vol dir que aquest tauró media 20 metres. Ah, val, no passa res.
Bé, perquè se van passat evolutiu directe de l'actual tauró blanc.
I no podria ser que encara en quedés qualcun?
En el Mediterrani no està molt explorat i la fondari no és tant, no és tant. Però, per exemple, en el Pacífic sí que podria ser. No està tan explorat, hi ha molta fondari. De fet, hi ha una novel·la que es diu Mec, de Megalodon, no sé si la coneixeu. Que,
no.
La teoria és que sí que existeix, el que passa que són de color blanc i viuen molta fondari, i s'han conservat allà baix per una qüestió de temperatures, com una barrera natural, no? Han de viure aigües molt fredes, profundes. Però resulta que arriba un moment que maten un que surt un poc més cap a la superfície, la sang forma una columna de calenta, de calentor, i fa possible que emergeixin des de les profunditats que estaven allà, desconeguts, fins a la superfície. i quan comencen, després ja ve lo peliculero, no? Comencen a fer destrossa i això.
Sí, bé, després està tot es mal que... Sí.
Jo tenc una dent de megalodon que fa d'aquí a les muntanyes de Solla. El que passa que aquestes dents a Balears s'han desaparegut perquè hi va haver també molta espoliació. Amb tota la bona intenció del món, però tots aquests grans naturalistes com en Guillem Colom, el senyor Poussà, tota aquesta gent que ha anat morint i que ara ja queden un o dos només, de vius de molta d'edat, clar, anaven amb el seu capellet i el seu abriguet i la seva corbeteta amb el seu gueato a dalt de tot, en ple mes d'agost, o sigui una cosa, perquè que passa que tot això, el món dels fòssils, havia passat totalment desapercebut i ignorat, perquè la gent havia de fer feina en el camp. O sigui, aquests fòssils han viscut tot. Han viscut els talaiots, han viscut els temps dels àrabs, les conquestes, els cristians, bé, tot, fins ara. I en el final, en el segle XIX, principis del XX, començaren a donar-li una certa importància en aquestes pedres rares, que també tenen uns noms populars, per cert, molt, molt curiosos. No sabien ni què era, i eren amonits i tot això. Però, clar, varen començar a recol·lectar, recol·lectar, i ara moltes coses estan en el Museu de Solla i altres museus també d'Europa, etc. Però sense anar-nos del tema,
sí, perquè...
després, passant dels criptos, passant a éssers que no són criptos, però que són, formen part de la imaginaria directa. Serien les bèsties de foc, serien, per exemple, també éssers creats per Somo, per exemple, per salvar cases i sobretot grans edificis, monuments d'energies negatives, com poden ser les gàrgoles, per expulsar cap endafora aquestes energies negatives, aquests mals esperits, per indicar el territori, no? Hi hauria, per ventura, la part més interessant, des del meu punt de vista d'aquest llibre, d'aquest treball, és tot el que he anat apuntant, recopilant, sobre creences populars, però referides a animals que sí que existeixen. O sigui, tenim una fauna silvestre, bastant estudiada des del punt de vista científic, però aquesta fauna també té, va relacionada popularment amb unes creences, normalment són molt absurdes, i altres vegades tenen una certa base real. M'explic. El dragó, la tarantola mauritànica, és un animalet que existeix, tot l'hem vist, és el rèptil més abundant de les Balears, n'hi pot haver un o dos exemplars per metre quadrat, etc. No? Aquest animal, que és inofensiu, que simplement té unes laminilles en els seus dits per poder adherir-se quasi gairebé a qualsevol superfície, i ha estat fruit de multitud de creences. Mm. I tothom, sent pagesa sobretot, ha vist i ho assegura, però no me la mostra, de que el dragó s'aferra damunt sa pell, i si te cau damunt sa esquena se queda aferrat i només se pot desferrar, alerta, amb una planxa calenta, que jo m'he demanat per què una planxa.
Sí.
O sigui, agafes sí. Una altra cosa? No,
ha de ser una planxa.
I així i tot, encara que aconsegueixis, si és que ho aconsegueixes, desferràs dragó de sa pell, de sa persona,
te queda
li
un tatu.
Quedarà sa marca de per vida, sa silueta.
Sí.
I tothom ho ha vist, sí, sa tia sí. Maria té aquesta marca.
Sí.
I si és una dona i està embarassada, el fill sortirà amb aquesta marca o amb alguna cosa semblant. Després també hi ha escalàpot que escup verí directament en els ulls de les persones. També s'observa que follen vol dir xuclar, mamar a Balears. I sobretot quan el pagès trobava les cabres, les ovelles follades, vol dir que mamades, que no tenien llet, que no donaven suficient llet per les seves cries o per el consum humà, resulta que estaven follades. I qui era el culpable? I doncs només podria ser la serp, el dragó o el calàpot, no?
Que també li passava a les dones, això. Que després s'havien de menester una dida.
Sí, perquè la serp els robava la llet. Les dones, quan donaven de mamar i se quedaven adormides, entrava la serp de garriga a la seva casa i el que feia era aprofitar que la dona estava adormida i en el nadó li llevava el mugró de la boqueta i en el seu lloc li posava la coa de la serp. I la boca de la serp era la que realment mamava perquè la dona se pensava que era la boca del nadó. I com que no mamava el nadó, sinó que mamava la serp cada vespre, quedava sense llet i urgentment necessitava la dida.
I el nin s'anava aprimant. I a més, sí. Ho justificaven dient que per això
a vegades els nins tenien els llavis irritats,
sí.
i les dones, clar, els mugrons, perquè clar, si no du llet i el nin venga a xuclar, l'únic que fa és irritar-ho tot, però no aconseguir res, pobre, no?
Sí.
Lo pitjor de tot era per treure després la serp, quan la serp se ficava dins les coses de l'infantó.
S'havien de fer també... cremar unes sabates velles i coses
sí, posar el nin boca baix, a certa sí. hora, cert mesura, etc. També hi havia un altre que era posar una ribelleta de llet a baix, penjar el nin,
sí.
cap a baix i havia de fer, ara no record quin ritual era, i sortia la serp de dins del cos del nin.
Perquè hi ha una creença popular que afirma que les serps van loques per la llet.
Exacte.
No sé per què, que mamen, que beuen llet, donen-li llet. Realment és un animal depredador que ni tan sols té poder de succió.
No té llavis, per començar.
No, és que...
No té llavis.
I això de ser llet, sense ser un mamífer, no s'entén. També se diu que set serps, al cap de 7 anys, han de partir de Mallorca i et surt una cabera i se transformen en marines i se'n van cap a l'Atlàntic i són serps marines.
I que a Formentera no n'hi ha de serps,
no.
Perquè és una terra que està protegida. Llavors, si te vols protegir, te'n vas a Formentera, agafes un grapat de terra i te fas un cercle de poder, no?
Tot això té una base real. Lleugera, però la té. No devia ser Formentera, que no hi ha serps, bé, fins ara, perquè ara sí que n'hi ha serps introduïdes. Però resulta que no se varen introduir, no, fenicis i cartaginesos no varen portar serps, se suposa. Els romans sí que els adugueren a Mallorca i Menorca, però devia ser Formentera, no hi ha hagut mai serps. De fet, per això hi ha sargantanes per totes les illes majors de les Pitiuses. En canvi, a Mallorca i Menorca, les serps se suposa que varen extingir les sargantanes i se varen refugiar només en els illots, les zones més costaneres, on la serp no hi ha arribat, i tampoc ha arribat on el Ferreret, que parlàvem fa un moment, s'ha pogut protegir, perquè el Ferreret n'hi havia per tot, també. El que passa que només s'ha pogut defensar, que queda aïllat allà, no? Que ara el problema que té és l'Àtrix Maura, que és la serp d'aigua, que també s'introdueix contínuament i arriba a les fonts i gols, no?
És que, com a naturalista que ets...
Sí, intent combinar les dues coses. A vegades me diuen, és que el sabalí cova els ous amb sa vista, perquè té aquests ulls tan grossos,
sí,
que el que fa... Clar,
rayon láser.
Sí, el que fa és mirar de tant en tant, les compon... Realment pareix que amb aquests ulls tan grossos i posant aquells ous enmig dels terrossos en un descampat, pareix que les dona calentó amb sa vista, no?
Sí, ara estem parlant, perquè clar, ara un tal vegada no haurà agafat. Quan ha dit això, s'està referint que el sabalí té el poder, segons la creença popular, que pot covar els ous només en sa vista, val? Com si tingués això, un raig làser, que encalentaria, lògicament, els ous sense haver de covar.
Clar, exacte.
Una de les explicacions és que coven tots dos, no?
Sí, coven...
Sa parella, diguéssim.
Sempre, tampoc és que covin molt, i l'explicació lògica també és que tenen aquest comportament, també ho fan molt d'animals d'estepa, com els estruços mateixos, que van componguent els ouets, o sigui, les van col·locant, van, com a mirant, les van girant, perquè com que també, ja dic, no fan un niu, sinó que fan una cosa mal feta de terrossos enmig del camp, i perquè no s'encalenteixin massa, i perquè van girant els ous, les van girant, que no sé, per això, per aquesta raó, i van com a mirant, i van girant, i clar, però és que... I a part que és un animal, el sabalí, que té una activitat nocturna crepuscular, i té un cant que també és molt melancòlic, que pareix sorgit d'una pel·lícula de terror, no?
És que després...
Igual que les òlives, pobres òlives, ho han passat fatal, també.
No, era estudor, és que...
Ah, sí.
O sigui, clar, és que mos estic anant, ja anant no, per la sanitat que... de llibre, però estudor, per ell que diu una...
Justici, per jo, justici.
O sigui, és a dir, però... Pues doneu compte de com us estem perdent. És a dir, uns ocells tipus tudors, tipus un colom, semblant
sí,
un colom.
Paloma palumbus, paloma torcat, que diuen en castellà.
Val, i d'això, que fa un cant en el que pareix que està demanant, en aquest cas,
sí.
justici, no? Després està el cant de sabalí que has dit. Es desvirot. Es propi vell marí, de sa foca monjo.
Sí.
Que també
bé,
crida, doncs, plora...
El vell marí, no sé si vos en recordeu, fa uns anys sí que se varen fer unes fotografies
sí.
que apareixien un poc de misteri també,
sí, també.
Una sombra blanca
sí.
fins i tot el govern balear se va posar en marxa, va fer una cosa grossa, una expedició a Mauritània per poder reintroduir-lo, va ser també molt polèmic, se varen gastar molt de dobbers, se va fer Se va entrevistar tota la gent pescadora, mem si havia vist res, i al final ha quedat a res. Però podria ser perfectament que qualque vell marí estigués per aquí, concretament el fotografiaren a la reserva marina del Toro.
Sí, que en el principi no varen voler dir a Bonera.
Exacte.
Per evitar que se llentinàs.
Però no és un animal extint, vull dir, existeix, el que passa sí que es va extingir a Balears.
Clar, el que passa també és que és el que has dit abans, no? Que és un enemic en el final, el pescador. Volguem o no volguem, evitarem, diguéssim, donar el nostre parer, però des del punt de vista d'un pescador que se troba que tota la seva pesca ha estat devorada, sí, i que se troba les xarxes buides en aquest cas, pues, on s'ha de posar des del punt de vista del pescador, i estem parlant de fa anys, no? A part que la meva teoria de la desaparició dels vells marí de les nostres costes és que era molt fàcil de caçar.
Clar,
estava acostumat a que ningú el toqués, i clar, quan van arribar els primers pobladors a les nostres illes van dir això, és ben fàcil.
A part que és un animal que dorm i cria a la vorera, no? Sí, com els dofins que estan sempre al tomàs, sinó que està a les roques
i és molt fàcil agafar-ho, i més si no coneixes l'altre animal com a depredador.
Exacte.
Que és el que jo penso, que estic d'acord amb aquesta teoria, sí, a les nostres illes.
Després és molt curiós, perdona que t'interrompi.
No, cap problema.
Un ésser, suposen que és animal perquè no és vegetal, que tothom coneix, que ningú ha vist i que cada un s'ho imagina de la seva manera. Ses mopis.
Sí. El tema de ses mopis tampoc vull dir massa cosa.
Heu de fer un programa només de sa mopi, no?
Sí. Jo voldria fer una crida privada, no pública, perquè com sabeu és un animal gairebé extint, i voldria saber quants dels nostres oients coneixen sa mòpia o gambosí, que en castellà serien los gambusinos, una cosa semblant a això.
A tota la península també tenen una cosa semblant.
Sí, deu ser família.
Sí, eh? Sí, sí.
No, però sí que és vera que m'agradaria saber-ho, perquè l'altre dia, parlant amb un col·laborador del nostre programa, que no diré qui és, li vaig comentar i va sortir el tema dels mòpies, de ses mòpies, i no sabia de què li estava parlant.
I va dir,
serà possible?
És una tradició que és molt arrelada, però que està desapareixent.
Sí, és un tipus de caça que no és sanguinolenta, no hi ha sang.
No, és una caça diferent, podríem
dir.
Sí,
és amb un sac, després s'allibera la peça, en principi, si un la aconsegueix agafar, no pateix cap tipus de mal, ningú pateix, per tant, és inofensiu, etc. Per favor, si qualcú sap, té coneixement de lo que és ses mòpies, les ha vistes o té experiències en mòpies, per favor, que mos ho faci saber. Te sembla bé, no dir res més?
Perfecte,
m'ho
pareix molt bé.
Més endavant, perquè com tenim moltes coses que xerrar i parlarem més vegades,
sí,
farem una recopilació de que ens ha dit sa gent dels mòpies, de ses mòpies, o no, perquè tal vegada potser precisament la gent ja no diu res, perquè jo crec que s'està perdent.
Sí, s'està perdent.
Que a més ets l'únic animal, que és l'única espècie, per dir-ho d'alguna manera, que desapareixerà per manca de caçadors, que és una pena.
Exacte, curiosament, és el revés.
Sí, per tant, i fins aquí parlam del tema de ses mòpies. Has començat a parlar de sa por de l'albufera.
Sí.
En el teu llibre...
No sé si n'heu parlat alguna vegada.
Fa una fantàstica mallorquina, crec que no. Crec que no. Perquè, a més, en el teu...
Molt interessant, el tema del dimoni o de sa pobla.
Sí, 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 sí. No, bé, és que tot...
De fet, l'exemplar està dissecat.
A més, és una imatge feresta, quan vols.
Sí. No, és el nostre Gollum.
Sí.
Aquí el tenim, il·lustrat pel nostre convidat, en Xavi Canyelles.
Està basat en l'exemplar que està suposadament dissecat.
Que estan en el museu de...
No me'n recordo si és de Muro, perquè està tota la història aquí.
Sí.
És un sirènit, meitat peix i meitat humanoide, que resulta que se suposa que vivia a l'Albufera i que feia molta por. De fet, se diu sa por de l'Albufera, no? I no se sap aquesta cosa, si és una broma d'un taxidermista d'aquella època, si ho varen portar d'una altra zona, perquè també se va posar de moda en aquella època fer aquests muntatges,
sí,
amb fang i també amb cos de peix de veres, com a sirènits.
Solien agafar, fins a on jo sé, la part de baix era d'un peix i la part de dalt solia ser d'una moneda.
Sí, també, una moneda sense pèl, així, que donava aquest aspecte terrorífic, no? Bé, si qualque vegada ho he estat a l'Albufera de vespre, jo tinc una anècdota perquè una vegada vaig anar a donar un curset de... no me'n recordo ni de què era. Bé, és igual, en el parc natural de l'Albufera. I després se va fer fosc, i jo, com que havia deixat el cotxe en el pàrquing, però que hi ha de fora, o sigui, pots entrar de dins fins a les cases, com tothom, però jo vaig deixar de fora per després fer la caminadeta, però se va fer tard. I vaig dir, bé, tenc cotxe, no fa falta m'acompanyeu. Bé, vaig anar tot sol, tot aquest tram que hi ha des de les cases fins al pàrquing, a l'entrada inicial, no? Bé, idò, tot sol, a la una del vespre, un mes de febrer, que feia fred, bé, no me vaig assustar ni va passar absolutament res, no? Però m'imaginava que no és gens estrany de les rondalles, creences que han sorgit de la ment d'aquells humans que vivien en el camp, que fins i tot que sembraven arròs i que hi havien d'anar molt després, passaven moltes hores allà. Perquè és un silenci total unit a la olor de fang, una olor
espesa,
sí, com a de fang, més renous estranys que no saps què són entre la vegetació. Clar, són animalets, poden ser rates, poden ser ocells, i més sorolls d'ocellets, i de tant en tant es renou el soroll al camp de la por de la bufera, que és un cant també melancòlic d'una espècie que sí que existeix, que és el bitó o queca, que està en perill d'extinció, està protegit a nivell europeu, que és un agró petitó que se camufla molt bé, però que és crepuscular i nocturn, i fa aquell i pareix un toro, de fet en castellà ave toro, i és que te commociona, vull dir, sabent el que és, fins i tot te dona una sensació,
és que a lo millor te penses que saps el que és.
Exacte,
aquí està el tema.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia IB3 Ràdio, a Pollença i a Sant Josep es visa, mos podeu escoltar en el 89.7 de la freqüència modulada, i estem escoltant aquesta musiqueta amb ocellets i això, perquè tenim en nosaltres en Xavier Canyelles. En Xavi és un company nostre d'aquí d'IB3, que és naturalista, i estem parlant de fauna fantàstica, fauna llegendària, rondallística, etc. I ens hem anat parlant de la por de l'Albufera i d'aquesta sensació que un té quan passeja els vespres per allà, i d'un indret amb aigua com és l'Albufera a un altre també, que encara que no tingui tant d'amagatalls com podria ser el Gorg Blau. Ens aniríem a un altre punt on podríem trobar tal vegada un ésser criptozoològic, seria? Mitològic?
Hem de tenir en compte que la zona del Gorg Blau i el Pla de Cúber, que originalment era un torrent i després ja a l'època franquista se van fer aquests dos embassaments, però sempre és una zona que és com a màgica, com a especial, no?
A més ho és, eh?
Sí,
per jo?
Sí, és especial. I de fet, totes les cultures que han anat passant per Mallorca han deixat la seva empremta, no? Hi ha restes d'un poblat talaiòtic, hi ha restes romanes, hi ha restes musulmanes, ara mateix està fent l'excavació sobre el poblat del Barcuig, se diu, hi ha restes cristianes, o sigui, cada època, i, clar, què passa? Que aquella zona que també, per els seus voltants, hi ha hagut, hi ha habitants típics de Serra de Tramuntana, han vist, han trobat, han sentit coses. No m'aniré ara en el tema de somni, de ufologia, que és una zona, un dels punts vermells, no? Sinó que m'ha referit també a trobar els nostres propis monstres del llac Ness. O sigui, m'explic, a vegades una mescla entre imaginació i l'hàbitat fantàstic també te fa veure segons quines coses. Un tronc surant enmig del llac, vist de molt enfora, per ventura pot semblar la silueta estranya d'un animal, d'un ésser. I penses, no, és un tronc, però de cop i volta desapareix o canvia de forma, no? Tot això és una... I d'aquí sorgeixen també històries d'animals que diuen que viuen allà però que mai s'han vist, no s'han pogut capturar. La veritat és que sí, el que hi ha moltes actualment són carpes. De fet, se van a pescar les carpes, però ja sabeu que les carpes, tant de vespre com de dia, salten fora de l'aigua, piquen un bots, i clar, un excursionista de vespre que vagi per allà i que de cop i volta senti que és... diu, ostres,
que ha estat això?
Això sumat en el vol del voltor negre per damunt del teu cap, dels corps, en el seu... que van volant, i clar, tot plegat forma, és ideal per imaginar-nos a través d'aquestes bases reals que hi ha coses desconegudes a dins les zones d'aigua, no? Dins aquestes zones fangoses, amb aigua, que ningú s'atreveix tampoc a nedar allà ni a ficar-s'hi, fa com a cosa, no? I clar, també hi havia lucis abans, aquest peix que van introduir, ara ja, pareix que ja no hi són, que són un gran depredadors. De fet, és el cocodril en el món dels peixos, no?, que arriba a menjar andres. I a vegades pots veure una gavina allà, tranquil·lament, i de cop i volta, i se'n va cap a s'afondar-hi, no? I ha estat un luci que se van introduir per passar pesca recreativa. Però clar, això no lleva que no t'enduguis un absurd, no?
Clar, en el cas del Gorblau, hauria d'haver estat també introduïda aquesta bèstia marina, no? Marina no, aquàtica seria,
sí,
perquè és aigua dolça.
Sí,
però...
n'hi ha de bèsties, perquè una altra vegada tornant en el boom de la tinença de rèptils a casa, les tortugues exòtiques, carnívores més rares, més estranyes, tornen grosses, no caben en el terrari, la gent les amolla amb tota la bona voluntat del món, per exemple el Gorblau, i allà s'ha trobat la tortuga alligator i la tortuga mata-mata, que són monstres típics de l'Amazònia, no? Però que allò sí que són monstres prehistòrics, a més, eh? Són fòssils vivents.
Crec que hauríem de dir que s'ha d'anar alerta, no mos hem de cansar de repetir que
no,
s'ha d'anar alerta amb aquestes espècies. Ara parell que ha passat una poca
sí,
moda,
la introducció aquestes... d'espècies. Totalment la tortuga de Florida sí que cria, i molt bé i molt ràpidament, i és una, és com una plaga, no?
Clar, però
s'ha
de dir que quan un, no sé, per començar, no sé per què la gent ha de tenir segons quins animals a casa seva, no? Perquè, com diu un amic meu, com pot tenir una iguana si ets l'animal més avorrit que existeix? És vera, és a dir...
És afició, com qualsevol altre, sí.
Sí, el problema és què feim després amb aquest animal quan, malauradament, un es cansa, o quan un no és lo suficientment responsable com per poder tenir la seva,
sí,
la seva mascota.
Sí, s'escapa,
no?,
de ses mans.
Clar, i això hem d'anar alerta perquè se pot carregar la nostra fauna una miqueta autòctona, o fins i tot se ja introduïda amb anterioritat, no?
Sí, perquè, clar, i més a una illa, aquestes illes són autèntics laboratoris naturals, no?
A més, és el que passa també a les sargantanes a les pitiuses, no?
Que, per cert, un animal introduït que també en estat salvatge fa molt de mal és el moix.
També?
I el moix és un animal domèstic introduït com a animal domèstic, però que després també s'ha pogut anar silvestrant, fins i tot hi ha poblacions semisilvestrades que són, és lo pitjor, és terrorífic per als ocellons, sobretot ara en època de cria, no? De tota manera, a part, des del punt de vista humà, es moix també, com sabeu, es font de tot tipus de creences i de tradicions, i en concret el pobre moix negre, que els moixos negres,
que són preciosos,
són negres perquè són melànics, jo que sé, una pantera negra per exemple no és més que un leopard o un jaguar melànic, fins i tot li poden veure les taques segons com li pega la llum solar, no? I els moixos negres són moixos melànics, i ja no, resulta que els moixos melànics duen mala sort i s'han fet bruixeries, s'han fet barbaritats, no?
En gairebé tots els animals que són negres, que és curiós això.
Sí.
I també estan els animals blancs, que després en parlarem d'un, que ja saps a quin estic fent referència, perquè d'una cosa m'anem a l'altra. El moix és, en part, és culpable de gairebé, per jo, és una opinió personal, de gairebé la desaparició de sa Marta i de sa Geneta, que li donaven sa culpa a ses genetes i a ses martes de segons quins atacs a guiners, etc., que havien, molt probablement havien estat moixos o conets, no?
Sí, sí.
I no, això és sa Marta o sa geneta, que tampoc té massa capacitat com per causar quins, segons quin tipus de destrucció.
Sí, tant, no.
Fins a bon lloc, res. Que sa geneta, per exemple, crec que torna a estar... Torna a veure, genetes, a la serra de Tramuntana, en aquest cas?
Sí, bé, genetes n'hi ha una mica per tot, en el pla també. El que passa que pareix que ha minvat a causa de la pujada del mar. El mar ha pujat moltíssim, fins i tot s'atraca zones rurals. Vull dir que s'atraca molt també en els pobles, a les ciutats. Dels animals grossos, dels mamífers grans, és el que més trobam atropellat. El mar ha anat a més, i més s'adapta perquè no és 100% carnívor, és omnívor, menja molta fruita, moltes figues també.
Sí, pot acabar com aquells...
Com els onsos, aquells que arriben a les ciutats.
Això t'anava a dir, ara l'únic que mos falta és trobar-nos els pescarrers de les nostres ciutats i pobles, tenir mars que van i venen, no? Una altra de les bèsties que podem trobar en el llibre fa una fantàstica mallorquina d'en Xavier Canyelles, són aquells que estan causats, que això sí que és una mica així, zoofília.
Bé, resulta que avui en dia, gràcies a la ciència, té una explicació, moltes coses, moltes persones que tenen certes deformitats, malalties, carències, un tipus d'hormona, el que sigui, però en aquestes èpoques antigues, clar, no se sabia el que era, més era una deshonra que sortís una persona així, i tot se suposava que era cosa del dimoni, càstigs divins, algun pecat que s'havia fet, un càstig, però també casos de zoofília. Hem de tenir en compte que la zoofília, que és una parafília, precisament, no? Era més comú, més abundant del que mos pensàvem. Pagesos que passaven moltes hores amb les seves ovelles, les seves cabres, fins i tot l'arxiduc també ho va deixar registrat, casos de persones que tenien relacions sexuals amb animals. Encara avui en dia també circulen bulos, tothom coneix una infermera que li va dir que un dia va venir una dona amb un pastor alemany que no li podia treure.
Sí.
Bé,
sí.
Idò,
certament.
Aquesta zoofília, o també antigament que els criats de les possessions a vegades dormien a les païsses, en els animals, cavalls, egos, dones, o fins i tot dones que parien en els mateixos, en els estadors, en els corrals, juntament amb animals. De fet, en el món del cristianisme el mateix Jesús va néixer a un estable, no? Era bastant freqüent. Però clar, què passava? Que quan naixia una persona, un infantó, amb una certa deformitat, que avui en dia tindria una explicació totalment lògica, donaven la culpa a que, clar, això és que ha tingut una relació sexual amb un animal i ha sortit un híbrid animal-homo. I aquests híbrids podrien ser, per exemple, persones amb un excés de pilositat, de barba per tota la cara, com el llop. També podrien ser estructures cranials deformades per molts de factors, que després morien, no? Que això creien que era fruit d'un híbrid entre un ca i una dona. I tots aquests casos, clar, no mateixen els animals, ovelles o més, perquè tampoc viuen molt, bicèfals, amb dos caps. Hi ha una bona mostra d'animals dissecats a Llubí.
Està amagada.
El que passa que està, forma part la propietària, la dona, la viuda del propietari, i està dins el bar, està tancat, o sigui, qualcú el va donar a veure amb un permís, però és particular.
Sí, no? Jo els hi vaig demanar fa un parell d'anys, quan estava a la tele, i varen voler gravar-los. Ara la gran quantitat de sa, dels que ens estan escoltant no saben de què parlam. A Llubí hi havia un bar que l'amo li...
El bar central.
El bar central, efectivament. Que l'amo se va interessar per un animalet que va, que em pareix que era bicèfal en aquest cas, que va néixer un... No sé si va ser un me, precisament, que va néixer en dos caps, no? I li varen...
Li varen
contar, sí, sí, i ell va dir, ai, jo el vull, el posarem aquí.
Va posar, sí.
Per exposició, en el bar. Mm. I aquell bar, que després la gent se pensava que era un museu, que no era un museu, que era un bar, va començar a tenir peces i peces i peces. Després d'allà ho varen dur, m'apareix, que a la carretera...
Una temporada ho varen dur a Manacó.
A Manacó, la carretera de Manacó, va just abans d'entrar-hi, sí, en el complex aquell que hi ha.
No va tenir sexi que esperaven, se va tornar al bar...
I jo me varen dir que l'estaven com a mig restaurant, no sé res més, no? Però sí que crida l'atenció que tinguem una espècie de recopilació d'animals, de besties,
sí,
de formes, que més estan dissecades. La taxidermia, una altra cosa curiosa, que per cert no he citat a la teva, en el teu mínim currículum que han comentat, no han comentat que també ets o tens coneixement o fas de taxidermista.
Bé, anem a veure, és que ens dedicam una mica a les ciències naturals, la taxidermia, que no se trata de ser un psicòpata, perquè el món de Hollywood també ha fet molt de mal en aquesta professió, no?
No havia pensat així.
No, sí. Resulta que és manteniment no només d'animals dissecats, també de cranis, col·leccions d'insectes, pells. De fet, a la universitat també contínuament se fan aquestes activitats, no? Hi ha un banc d'esquelets, d'ossos, de les espècies que tenim aquí, europees, etc. I se trata d'aprofitar una mica cadàvers, el mateix que se fan les persones també, perquè siguin per ús científic, divulgatiu. De totes maneres, la divulgació avui en dia ja en tota la fotografia, amb els documentals, és diferent d'abans, no? Aquests museus antics del segle XVIII i XIX, amb molts animals dissecats, fins i tot un elefant allà, se conserven, perquè el mateix museu és un museu, però avui en dia ja no se fa. Llevat dels caçadors, en el món de la caça sí, que hi ha un negoci molt gros, com a molt de dobbes, en la taxidèrmia dels trofeus, que no, que és sempre legal, sempre s'ha de fer legalment, i això, que volen guardar el cap d'aquella impala que capturaren a Namíbia l'any no sé què, no? I el tenen penjat en el salon. Els taxidermistes són els que fan aquestes feines, no?
Ara m'ha vingut en el cap que no fa molt vaig veure, ara hauré de recordar-me quina ciutat va ser, però Split, crec que va ser Split, que hi havia una exposició de granotes que estaven col·locades en formes humanes, diguéssim.
Això se va posar de moda també en el segle XIX.
Exacte. Sí, sí. I me va semblar entre simpàtic i esgarrifós i curiós.
És molt tètric. Sí. És el mateix que la moda que se va posar de moda tota Espanya de la llebre vestida de caçador.
També,
no sé si
sí, és vera.
Una escopeta, això.
Sí, en sa canana, sí, en el cinto, hidreta.
O les ratllades seques, directament, ni formal ni les seques, i els dos forats del nas que tenen a la part ventral, posar-li dos ulls de vidre, com si fossin... I una de ses aletes, una forca de Neptuno, com si fos una cosa rara.
Sí, sí. No, el món de la taxidermi també... és curiós, no?
Sí, 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 sí. Que... De totes maneres, aquí ha fet molt de mal també la imatge, no? La típica geneta amb la boca oberta, plena de pols, damunt la televisor.
Sí. Eh?
Qui no ha vist això a una casa de camp?
Sí, damunt d'un tronc.
Sí, quan realment un tros de suro.
Sí, també tal, però un tros de suro.
Quan realment hi ha països, bé, sobretot Amèrica, tots els Estats Units, també Alemanya, que fan concursos internacionals de taxidèrmia que són autèntiques obres d'art i és tan famós com aquí el futbol, eh? O sigui, és una cosa impressionant, aquelles imatges de llops que persegueixen els cèrvols, les roques també.
En el Museu de la Ciència de Granada, no sé si era itinerant, però tenien tenen aus repassos i també tenen una sala amb una exposició de taxidèrmia que, si no la coneixes, realment jo crec que precisament sí, perquè és el que has dit, escenes de la naturalesa representades en taxidèrmia, que un diu, però com es poden aguantar? Ha de tenir un cos creat avall d'allò, no? Perquè això, clar, pesa molt o poc, però pesa. I tu, com taxidermista,
Hi ha espècies que ara veiem, coneixem gràcies a la taxidèrmia i que estan extingides. Per exemple, el llop marsupial, el dodó, el pájaro dodo, que és un cas molt semblant al nostre miotragus, era un ocell que no volava, que havia evolucionat sense depredadors, arriba somo i les agafa amb ses mans. Hi ha animals que desapareguts que les coneixen gràcies a la taxidèrmia. Què me demanaves?
No, que com a taxidermista i com a naturalista... jo només diré es cuc de l'orella o es cuc de coll.
Qui no ha sentit mai quan li criden o quan fa molt de renau, ai, m'has fet mal en es cuc de l'orella. Es cuc de l'orella resulta que també té una certa base real, és es caracol.
Ara en Borja Sanriu, no sé de què t'està...
Es oïda interna.
No, recordava vegades que he sentit dir això.
I de... Que conti, que conti.
I després també, quan te peguen un crit o un petard, després sents aquell... Ui! Bé, de tot això ho fa un animalet gràcies a les quals, com si fos simbòtic, diu a la nostra oïda interna, fa possible que nosaltres sentiguem les coses, i és aquest escuc de l'orella. I escuc de l'orella, per exemple, se veu perfectament quan fan matances en el porc, tallen el cap perquè el porc s'aprofita tot i troben aquest caragol i escuc de l'orella i ho mostren, ara ja no, però les nits d'abans, veus, això és escuc de l'orella, si no és bon el lot, això te sortirà de l'orella i no quedarà sord. I era l'explicació de que les persones sordes, el cuc de l'orella les havia fuit, se les havia escapat. I després hi ha el cuc d'escoll, que el cuc d'escoll anatòmicament seria el nostre os hioides, que té una forma de U, és petitonet, és que és l'únic os del cos que està totalment suelto, i està suelta, vull dir, dins l'esquelet, entre ossos. I està, és que subjecta tot el que és la glotis, epiglotis, tota la musculatura de la llengua, els músculs de deglució, etc. No? És cuc d'escoll. A vegades, sobretot quan són més petits, perquè després tornes més gran i això com a desapareix, quan tens un disgust o vols plorar, te fa molt de mal l'escoll i se te com a tanca. Això és cuc d'escoll, que t'estrany. Quan fas una cosa dolenta... és el cuc que te diu no xerris, que t'estrany quan te portes malament pot ofegar fins i tot, i les persones mudes era perquè el cuc d'escoll. Però una barbaritat enorme, i això m'ho va comentar un manescal, és que quan un ca tenia una malaltia, per exemple ràbia o coses d'aquestes, la solució era treure-li el cuc d'escoll. Agafaven el cal, li obrien de viu on viu la boca, li clavaven un ganxo en forma de U per dins i li arrencaven socioides, i clar, l'animal, el cal, moria dessagnat. I deien, veus com s'ha mort? Si no li hagués tret, s'hagués mort igual.
Ai. Bé,
Però hi ha gent que sí que té un cuc de veres que se solitària, que viuen els nostres budells, que és un paràsit intern, que ara ja està bastant controlat, llevat de països que encara no, però que també és un autèntic cuc.
Sí, i també hi havia, com dir-ho, no? També hi havia remeis casolans per treure els cucs, la tènia, no? S'anomenada solitària. Però bé, no ho direm per si un cas.
No, podem passar un altre tema.
Sí, després hi ha... Sí, millor. Després hi ha aquests personatges que es converteixen en animals, no? Com... No parlant només de bruixes i semblants, sinó, per exemple, aquella lota que es converteix en ca i ataca en el seu ex, per exemple, o aquella que se pensa que té la seva representació amb un lleó, per exemple, no? Que la transformació de les persones normals, per entendre-nos, dins aquestes bèsties que també tan arrelat està dins la nostra llegenda i les nostres rondalles, també.
Tenim els casos dels peixos simonets,
per exemple,
que són habitants d'una població que se va inundar i resulta que varen sobreviure i se varen transformar en peixets i viuen per allà i ajuden els pescadors i...
A veure...
Ara, ara que deu la vossa rondalla, ara no, no recordo el títol, però sí que en recordo una que me va, va agradar molt, de moment, me va marcar bastant, en el qual precisament el protagonista, per una sèrie de circumstàncies, tenia l'habilitat de convertir-se, si no recordo malament, en Callebré, en Voltor, si no recordo malament, i en... Quin és l'altre animal? Jo, per ventura.
Probablement està... en el llibre del nostre convidat un callebre i un falcó.
Exacte.
Que els tres animals no saben com repartir-se una ovella que han morta i també hi figuren les àligues o àguiles que guien en el protagonista cap a un barranc. Això que acabes de dir està també recollit en el llibre del nostre convidat, perquè té un bon aplec, no? I efectivament ell...
Lo curiós ell també...
No, lo curiós és que no mos escolta, ell va a la seva, el nostre convidat...
No, està perquè a Mallorca hi ha animals molt arrelats a la cultura, com pot ser el lleó...
O el llop.
El llop, però que no hi són aquí, sí. N'hi han estat mai.
Per què? No, no perquè no n'hi ha hagut, sinó perquè els tenim tan arrelats, o sigui, això... És
la cultura
influència.
Mediterrània, sí, sí. Arribar a Àfrica ja de totes les èpoques romanes i venerar aquests animals, sí. De fet, el mateix Alberto Durero va dibuixar un rinoceront i mai n'havia vist cap mai. No sé si teniu en ment aquell gravat d'un rinoceront,
sí,
sí.
I de lo que li anaven comentant i s'ho va mig.
Era un animal de moda en aquell moment.
Era de moda, clar. Sí, sí, sí.
Bé, és que també, Seila principalment fins a mitjans del segle XIX era molt habitual aquests llibres de bestiaris,
sí.
Mitològics també i una miqueta fantasiosos. En el començament has parlat dels animals de foc, però de qualque manera que no són...
Sí, les bèsties de foc.
Bèsties de foc, sí, més que animals. I són aquests... com dir-ho, aquestes representacions d'éssers que s'estan... darrerament divulgant tant pels nostres pobles i comunitats i semblants, que se fan agrupacions, se fan colles, com podria ser la desdrat de la Coca Palma, la Cuca de Samola, que aquest té un origen llegendari, però després n'hi ha d'altres que no, no? O sigui, pot ser que dins aquestes bèsties de foc que s'empleen per aquests correfocs, precisament, n'hi ha molts que són inventats, no? Vull dir, per exemple, el drac de la coca, tothom coneix el drac de la coca.
Sí, a més és recent, és relativament modern, no?
Sí, se va fer ara fa poquet, se va fer això. No sé, el grip de sa pobla, per exemple...
Aquests és dels més antics.
Una ferrereta de Sineu...
Sí.
Aquest tenen origen, normalment, un origen rondallístic llegendari,
sí,
o ha estat invenció?
N'hi ha, per exemple, sa de Solla.
Sí, sa cuca.
Això mateix.
Sa cuca de sa mola.
És d'una llegenda de que precisament aquest animal robagava sa mola de Solla, i és una història que se va recuperar quan varen fer aquest petit túnel que va des del poble de Solla en el port de Solla. Quan se varen tirar barrobins per rebentar la pedra, se deia que aquesta tremoló era aquest animal, aquest drac que se'l menjava, no? El drac de la coca, ja ho han comentat abans, a més és una bèstia de foc relativament recent. Després hi ha el drac diacat de lo que és el poble de Santa Maria.
Santa Margalida, crec.
Santa Margalida, perdona, sí, que és una rata pinyada molt grossa. De totes maneres, dels més antics són, per exemple, el corb de Sant Nofre de Sant Joan, que té un corb de dos caps, i també hi hauria el drac d'Albopàs, de sa pobla, que té un drac d'una sola peça, té un sol portador, hi ha bèsties de foc que són de diferents portadors, n'hi ha que són d'un sol, que és un drac de dos caps, no? Una de les més terrorífiques és la de la Boscana de Mancor de la Vall, que és com un minotaure amb unes ales.
Quina seria la història, la saps?
Bé, resulta que aquest animal és com una deessa que vivia a la zona de Sant Boscà, a Mancor, i també li diuen devesa. Bé, n'hi ha que pensen que per ventura és un ésser masculí o femení, tal. És com un dimoniot, realment, no? I la deessa boscana aquesta... simplement apareixia de tant en tant a certes èpoques de l'any. Té una relació amb l'adoració del déu Toro, I també diuen que durant el dia era una bella dama i durant la nit se transformava en aquest dimoniot.
Però que és un exemple que realment...
Sí, no, sí. I després aquesta minotaura ha sigut el protagonista, bé, ha sigut César seleccionat per poder fer la bèstia de foc, que la treuen en els correfocs, en les dimoniades.
I per què penses que s'ha posat tant de moda darrerament? Allò m'agrada molt, ho trobo molt atractiu, sí. M'agrada i penso que és una modernització de la història, de la llegenda i de la nostra cultura que m'agrada, no? No tens res en contra, però no sé per què s'ha posat tant de moda, tal vegada per ser atractiu, no?
Bé, el tema dels dimonis sempre ha sigut un tema molt arrelat a la nostra cultura. Els dimonis, dimonions, dimonis bollets, els dimonis cucarell, el bufarell... Després, les bèsties de foc no tant, però tota la cultura en la zona mediterrània sí. I després també, el que seria Catalunya i València, més Catalunya... Hi ha més tradició en quant a les bèsties de foc i ja algunes s'han introduït aquí, d'altres s'han fet com a per còpia una mica d'aquesta tradició, d'aquests esdeveniments. I què passa? Que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè és una manera de fer, com se diu vulgarment, de fer esburro, però d'una manera...
de fer sassa.
Que ningú t'arranya i tots duim a dins aquestes ganes de fer...
bauxa.
De fer bauxa, mal i fetes, el foc, de disfressar-nos. No, m'agrada molt, no?, tot això. I anar més.
Exacte, no, si a més, si allò personalment me sembla fantàstic, no?
I a part és fer la màscara en grup, cadascú la seva, cercar materials per fer les màscares, per fer el seu vestit, els assajos, tot en general després forma una amistat, un companyerisme que després evidentment a la festa se veu reflectit i la il·lusió, perquè no faim una bèstia de foc per la nostra colla i la fan amb sang, amb paper, o sigui, és una mescla de tot, d'art, de tradició, de ball, de música, de pirotècnia.
Exacte, i en definitiva de fer festa, que és de lo que se tracta, no? De sí, passar-ho bé i de no estar sempre amb els problemes quotidianis, no? Amb aquestes coses negatives que sempre mos sí. Revolten i que precisament el foc mos alliberaria d'elles.
Això mateix.
Crec que tenim moltes coses per dir, però ara ja sí, hauríem d'anar... em sap greu, hauríem de repetir això. Hauríem de repetir, Xavi, hauríem de cercar un altre dissabte que te vagi bé.
Jo podríem parlar de la religió cristiana, també molt arrelada aquí.
No, evidentment.
Diguem que som... cristians,
com a cultura tradicional, sí, clar.
Mesclada amb aquestes bèsties, amb aquests monstres, amb aquests éssers, amb aquests animals que no tenen res a veure en la cultura cristiana, però que hi són presents.
Per exemple, Salicón.
Salicón.
Que qui un diu, però Salicón sobretot... seria Sunicón, per entendre-me.
Sí, no, escriuen Salicón. Després també, com no, la serp. La serp de l'arbre de la vida... del paradís terrenal, se sent que representa el dimoni i que la Mare de Déu també està damunt un nigul amb mitja lluna i una serp. I per què la serp? I de tot això ho relacionam amb el tema dels alienígenes Anunnakis, creadors de l'espècie humana. Però això és un altre tema.
De fet, tens un capítol que es diu així en el teu llibre, La serp de la Mare de Déu.
Clar.
I ara m'ha agradat, ara ho deixam aquí a la propera edició de Font de Misteris amb en Xavi Canyelles. Parlarem de la relació que tenim a les nostres illes de
i les gàrgoles i tots els detalls animals, les
gàrgoles, per exemple, sí, aquestes bèsties que estan a la decoració, ja mos estem passant, però ja han passat,
sí.
Però les gàrgoles que ara s'empreen per treure l'aigua desvessant de les teulades, però inicialment no.
Exacte.
Inicialment eren símbols de protecció, lo qual no deixa de ser molt curiós. Xavi Canyelles, company, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
I te tornem a convidar, millor dit, com diríem, te posam en el compromís públicament de fer-te dir que tornaràs a venir un dissabte vespre aquí a Betre Ràdio, quan no te vas a venir totes les hores baixes de la setmana. I també els dissabtes vespres a seguir parlant d'animals, de bèsties, de mitologia i de fauna, no?
Això mateix.
Nosaltres normalment feim una recomanació en bibliogràfiques, i avui seran una monorecomanació, perquè seran totes d'en Xavier Canyelles Ferrà. Història Banyalbufant Còmic, no sé si encara està a l'abast o no.
Fa un poc de vergonya i tot, però bé.
Eres més jove, eres de l'any 97.
Buf, no, i ja estava fet 3 anys abans, o sigui, això va ser l'any que es va publicar.
Ah, val, val, jo sabia que era de l'any 97,
sí, sí, sí.
Però ho trobo molt simpàtic. Me ve nascar, com no, Madó Olivera, de,
sí,
de Història de Balears en Còmic, no? Magistral. També el poden recomanar, mira, ja no és una mona recomanació. Després també del mateix autor, d'en Xavier Canyelles, Els insectes de les Illes Balears, i també un altre, Els peixos de les Illes Balears. I és d'avui, i que sortejam, és Fauna fantàstica mallorquina, criptozoologia, bestiari, folclòric i creences populars, editat per Mallorca Fantàstica l'any 2013. I està escrit i molt simpàticament il·lustrat pel nostre convidat d'avui, en Xavi Canyelles.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant, amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
A lo que anàvem. Paul McCartney, Beatles, per això estem escoltant aquesta melodia.
Sí, ha estat un canvi de sintonia un tant.
Sí, i una miqueta també d'actitud, ara, no? Ara anem a una altra cosa, pues, això, una miqueta més distendida. Circumstancialment, l'altre dia me varen contar, millor dir, me varen recordar una història, pot ser que aviat tinguem en el programa a qui me la va contar, ja ho veurem, però... Quan ho comentàrem, vàrem dir que ja ho difondríem, no? Li donaríem una miqueta de publicitat en aquest tema. Perquè és una història, com dir-ho, no? És estranya, és curiosa, estem parlant dels Beatles, estem parlant de Paul McCartney, hem dit lo dels Wikileaks, no? I de què estem parlant, Borja?
Bé, seria una història que la manco fins a dia d'avui podria estar dins la llista d'honor de les agendes urbanes, però bé, amb aquesta informació de suport de informació de Wikileaks, però entura la cosa que em diré una mica, no? Seria possible, de qualque manera, que en Paul McCartney fos mort i qui encara actua fos un doble, fos en William Campbell?
Atenció a lo que acaben de dir. En Paul McCartney no seria en Paul McCartney. En Paul McCartney seria... En William Campbell, que seria un doble d'en Paul McCartney. Història, contar-ho una mica.
Bé, no és una informació fresca ni molt manco. Resulta que l'any 1969 un locutor de ràdio, era en Russ Gibb de Detroit, rep una cridada anònima que li convida a analitzar al revés certes gravacions dels Beatles, i aquesta cridada també li diu que miri, que comprovi certes portades dels discos posteriors a 1966. I ells, suposadament, se trobarien pistes referents a l'accident de McCartney d'aquell mateix any i a la seva posterior mort. Després se fa pública aquesta notícia, i en el seu moment va ser popular. Segons se diu, el 9 de novembre del 1966, en McCartney va tenir un accident de cotxe amb un Aston Martin acompanyat d'una lota. Ella va quedar bé, però resulta que ell no. Ell hauria resultat completament desfigurat amb tots els cabells, per exemple, arrabassats. I quan la resta del grup rep la notícia, se reuneixen en secret i prenen una decisió. Seguir sense en Pol. Però la pregunta seria, què farien? Agafarien un altre component, amb un altre nom, una altra persona, i de no. En McCartney seria substituït per un doble, el guanyador d'un concurs aquell mateix 1966. Aquí entraria en escena en William Campbell.
Que seria, bàsicament, el que substituiria en Paul McCartney.
Clar, s'apareixia molt, de fet hi ha fotos que segons les dues persones després d'aquest concurs, però en Campbell seria operat per aparèixer-se encara més en Paul i no aixecar sospites. Però clar, què passa amb McCartney original? I del que quan surt de l'hospital se'n va una menció en la seva lota, en Jane Asher, qui cuidaria d'ell fins a la seva suposada mort, que aquí hi ha certa discrepància. Un diuen que va ser en el mateix 66, un diuen que són l'any 68. Però bé, aquest, l'any 68 seria el moment oficial en el qual s'apareix a sa pare, el qual també és per ventura sospitós. I bé, hauríem de comentar, si voleu, pistes, no? Pistes visuals, pistes sonores. I en quant a les pistes visuals, se suposa que n'hi ha moltes que expliquen aquest fet, però mos poden quedar, per exemple, en la portada de Sgt. Peppers. Segons diuen els entesos, en John va vestit de blanc, representant un pastor, en Ringo, amb un vestit negre i corbata negra, representant a l'empleat de la funerària. Per cert, he dit Sgt. Peppers i Abbey Road.
Això t'anava a dir? Estava pensant que Abbey Road... No t'entenem. Sgt. Peppers també està relacionat amb aquesta història.
Sí, però no, volia dir, perdó, Abbey Road.
Sgt. Peppers té també història, no sé si la tenim per aquí apuntada, amb aquest mite, amb aquesta història, amb aquesta llegenda urbana. Abbey Road és el carrer on estaven els estudis, on ells gravaven el seu disc, no? I van sortir a gravar-ho. Si un cas, acaba d'explicar lo d'Abbey Road i jo comentaré una cosa, si vols.
Sí, el que deia, en Ringo va amb vestit negre, corbata negra, representant a l'empleat de la funerària, en George, representant a l'enterrador, i en Paul va amb el pas canviat i, a més, caminant descalç, agafant un cigarro a sa mà dreta. Lo curiós és que en Paul McCartney de sempre ha estat esquerrà. I el fet de que se trobi descalç simbòlicament significaria que és mort. És curiós.
Se respecta en els quatre membres de sa banda, que, per qui no recordi sa portada del disc d'Abbey Road, surten els quatre Beatles travessant un pas de peatons i se veu en perspectiva un carrer. El carrer, amb els cotxes aparcats, etc., i ells travessant, tots ells, aquest pas de peatons, en la descripció de vestuari, com s'ha dit en Borja. I també ara diràs el que hi ha al darrere.
Sí, darrere, a l'esquerra, hi ha un Volkswagen blanc. I a la matrícula se llegeix 28 IF, IF. És a dir, si hi fos, tindria 28 anys. Seria la que tindria en McCartney si no s'hagués suposadament mort en el moment de la gravació del disc. I a l'altre costat se pot veure aparcada una ambulància negra, igual que la que suposadament va traslladar en Paul.
Ara, te faig la contrarèplica ara o esperam després de la publicitat? No, a veure...
És una... Evidentment, em manco aquest punt. Se podria dir que està coït amb pinces.
Sí, tot... És molt simpàtica, aquesta història. És molt interessant. Jo no estic dient ni que sigui certa o que no, però avui mateix, Wikileaks, avui mateix, ha desmentit que ells hagin tingut accés a aquesta informació. La publicació que ha fet és de... diu, estic llegint en anglès, que hi ha una història popular circulant dient que nosaltres recentment hem publicat certs documents dient, mostrant o aclarint que en Paul McCartney va morir l'any 1966, i acaba dient "we didn't", que és el més bàsic que et pots imaginar, és no ho hem fet, no és vera, no? Amb això rompria un mite o començaria un altre, però Wikileaks sí que ha dit que ells no tenen res que veure. Crec que està fetxat ahir divendres.
Sí, no, a més...
Això per banda...
El suposat anunci a Wikileaks va sortir, si no recordo malament, dilluns o dimarts, però no s'havia vist en cap moment cap fotografia de la suposada partida de funció, per tant...
Clar, no, és que posava que Wikileaks ho trauria, que encara no ho havia tret. I ja, això, Wikileaks ho ha desmentit. A part d'això, el tema del cotxe, del cotxe del Volkswagen Blanc, és un cotxe que més s'ha subestat, s'ha venut, no fa molt, amb un preu milionari, perquè té la portada del disc on ell surt, i a més té aquest mite darrere. Això era un veïnat, per lo vist, que vivia allà, no sé si ho sabíeu, això. I era un veïnat que vivia en aquell carrer, i sempre aparcava allà damunt. I quan varen fer la foto, va seguir visquent allà, i sempre se trobava amb el mateix problema, i era que li llevaven les plaques de matrícula els col·leccionistes, els fans, els fetichistes, no sé com dir-ho, li prenien les plaques de les matrícules per guardar-les, no? Perquè és la matrícula del cotxe d'Abbey Road, que té aquesta llegenda. També passava en aquell carrer que li llevaven la placa del carrer on posava Abbey Road. En el final, el que han fet ha estat pintar-lo per evitar que la gent ho pugui arrabassar. Després, el que se veu a la dreta, aquell cotxe negre que parí de la funerari, és un cotxe de la policia britànica d'aquells anys, perquè el que varen fer va ser tear el carrer per poder fer les fotos, perquè la foto està presa al mig de l'encreuament de carrers.
Clar, i no recordar que en aquell moment era, els Beatles eren o sigui, més famosos que Jesucrist, foren ple de paraules del Lennon.
La frase malèfica que en John Lennon va dir...
Hauria estat un portó de caos.
Sí, llavors es van cridar la policia, va arribar la policia, va deixar el cotxe allà damunt i van dir, deixeu-ho fer. Varen cercar la propietària del Volkswagen Blanc i no la van trobar i la van llevar. De fet, també una anècdota és que darrere del cotxe de policia, que no, de la funerari, hi ha un senyor que mira, i era perquè aquest senyor se va quedar sorprès perquè veia a quatre individus travessant el carrer cap amunt, cap a baix, i un tio pujat damunt d'una escala fent fotos, i este estava allà mirant i no sabia què passava.
A més, quatre peluts, un descalç,
i ell no sabia qui eren. I aquest senyor era un turista nord-americà que va morir l'any 2008, crec que era molt major, i ell se va quedar mirant, però ell no sabia qui era ell, i ell va veure un dia la portada del disc als Estats Units i va dir, jo això ho he vist, i clar, i se va acercar i se va veure i ningú li creia, fins que després varen ampliar els negatius i efectivament era aquest senyor. Val, tot això respecte a la portada d'Abbey Road, evidentment no podem fer això en totes, però tenim una altra història també vinculada, una altra confirmació, seria, no?, de que aquesta teoria de la mort d'en Paul McCartney...
No, ara els doyen no parlen molt, estan parlant cometes, no? Confirmació, vull dir.
No, no ho sabem. A veure, no ho he explicat. A la persona que jo me va comentar aquesta història li vendria de gairebé primera mà la informació. Això és el que no he dit. I no estic... Clar, queda raro. Però sabeu que les nostres illes veien de per tot el món, veien molt famosa, gent molt coneguda, no fa falta donar noms, però ve molta de gent. I gent relacionada, i una d'aquestes persones relacionades està molt, molt relacionada amb el món dels Beatles i li va transmetre en el meu confident, per jo qualque manera, aquesta informació que podríem denominar de primera mà. I per això li hem volgut fer un seguiment. Això no lleva que tractem de subjectius i analitzar les proves que ens han estat donant i les proves que ens han arribat. Ni posam ni llevam, simplement es posam. Per què en Paul McCartney anava descalç? Perquè vivia lluny de vora i va anar a l'estudi a gravar en xancles, i com quedaven malament les fotos se les va llevar i per això travessava descalç. Això és l'explicació que van donar. No vull dir res més. Val. Talls...
Sí, àudios.
Àudios.
Suposades pistes sonores que trobarien dins les cançons del grup. T'ho poden sentir, si voleu. I podem començar, ara sí, pel disc Sgt. Pepper's, en la cançó homònima, que seria un fragment d'aquesta cançó sense modificar, simplement reteat. Sgt. Pepper's lonely, Sgt. Pepper's lonely, Sgt. Pepper's lonely, Oscar band. It's one...
Això és un bocí
d'una cançó estupenda de Sgt. Beatles, com
Sgt.
Pepper's, pràcticament totes.
Que seria el disc editat just després de que hagués succeït aquest fet, no? Després d'una mena d'any sabàtic que se va querer recordar, estic parlant de memòria, que se van prendre els Beatles, i se suposa, aquesta teoria una miqueta llegenda urbana conspiranoica, diria que en aquell moment va ser aquest any, mentre se feia Sgt. Pepper's, que en William Campbell, el nou Paul McCartney, s'estava operant i adaptant per ser en Paul McCartney, val? I què volen fer amb aquest tall? I diuen que si l'escolta se s'enribés, surten els famosos, no?, missatges secrets, no?
Sí, clar, ara
i tu, com a traductor, sentir, has fet la prova.
Sí, faig la prova. No m'he basat en el que circula per internet, que hi ha molta informació i molt d'arxius, sinó que he anat en els que suposadament sí són, diuen o tenen qualque missatge, i he fet la prova.
Però has fet la prova agafant la cançó original
invertida,
no ha agafat
Orea.
No ha agafat una versió capgirada trobada per la xarxa. No, nosaltres hem agafat la cançó original d'un CD dels Beatles i l'hem invertida, posat en revés, o com se digui tècnicament. I què mos ha sortit?
Sí, aquí hauríem de sentir algo parescut a It Was a Fake Mustache, és a dir, era un mostatge fals en relació en el suport d'impostor en William Campbell.
Bé, això és com les psicofonies, no?
Sí.
Sí, quan...
Comença a semblar molt. Ha estat el primer que ha pensat, i ha pensat, és que dona-li en Borja perquè ho fa així, clar que és productor.
Però aquí hi ha dos de tres, de moment. És millor que les psicofonies. Hi ha més percentatge d'èxit.
Pot haver algo.
Pot haver algo, sí. No ho sé. Podríem tornar es mateix, a on suposadament diu It Was a Fake Mustache, però una miqueta més ralentitzat. A veure si ho podem escoltar millor. La veritat és que ralentitzat sí que ho sembla dir, eh? És veritat, és veritat. Ara.
Més coses. Ara anem amb una altra cançó del mateix disc de Sgt. Pepper's, amb un fragment de Getting Better. Bé, ara el sentim invertit, i sincerament aquí sí que m'acosta entendre el que suposadament diu. Sí que pareix que diu qualque cosa de polis dead, que ha perdut el cap, una cosa així, però aquí sí que sincerament m'ha costat molt. Aquí sí que he hagut de comparar el que suposadament hi ha per internet, i sí, hi ha un missatge, però és francament complicat. Bé, per un sentit invertit...
I aquí diria, sempre en anglès, polis dead, he's lost his head. En Paul és mort, ha perdut el seu cap, no? Perquè se suposa que
li va afectar el cap,
l'accident,
sí.
Li va rebentar el cap.
Bé, ara sí que apareix una psicofonia, certament.
El tornem a escoltar ralentitzat, si
sí.
Et sembla. Psicofonia total.
Totalment.
I absoluta. Anem acabant amb això d'estem a
sonar. Sí, perquè abans són els exemples, ara anem en el White Album, concretament a la cançó I'm So Tired. Aquest seria el fragment normal.
Que aquesta cançó amb Sotired vol dir estic molt cansat.
Estic molt cansat.
Que ja en si mateix és representatiu, no? I aquí tenim que en Paul McCartney, en William Campbell, aquest personatge dual, que diu?
Cantaria, quan s'inverteix l'àudio, cantaria algo així com I wish I were not a Beatle. És a dir, m'agradaria no ser un Beatle. El sentim invertit.
Aquest sí que se sent més, no?
Sí, aquest.
Aquest se sent molt. Més poc a poc, si pot
més semblar. Més poc a poc, sí, rondejat.
Bé?
Sí.
Allò me recorda en es... com dirò lo que en Pablo Motos diu...
Els momentos tenientes.
Los momentos tenientes,
sí, sí,
en
sí.
Pablo Motos.
Totalment.
Jo crec que si escoltam tota la discografia dels Beatles, a lo millor trobarem coses
però d'aquestes. Però i la teva, i la seva, i probablement qualsevol que en sou invertida
sí,
sempre
sí, no, clar, sí,
susceptible
evidentment, i més un grup tan prolífic i tan bo, per cert, com van ser els Beatles. De totes maneres, hi ha més proves suposades i més el que hi ha gent que diria que són evidències, però faré lo de sempre. Ho posposarem, mirarem segurament si convidam o no en aquesta persona, si vol venir a contar-ho aquí, i segons la transcendència que tingui, seguirem o no seguirem parlant d'aquest tema, que com a mínim, i com m'agrada a Font de Misteris, és això, és molt curiós.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguim en la sintonia d'IB3 Ràdio. A Mallorca, mos podeu escoltar en el 106.8 de la freqüència modulada. Seguim a Font de Misteris, en la secció de Mondiversos. Hem parlat ara dels Beatles. No dubtem de la gran qualitat dels Beatles com a grup, evidentment, ni de que en Paul McCartney actual sigui boníssim. O sigui, això no ho dubtem. Se nomi William Campbell o no. Val. Lo que dèiem. Avui volíem també comentar una coseta damunt, com no, de Fernando Jiménez del Oso, perquè bé, és l'aniversari, no? Un trist aniversari.
Un trist aniversari, ahir se va recomplir, ho dèiem en el principi del programa, 10 anys ja sense ell.
Sí, passen
rapidíssim
molt aviat. Sí, jo record quan bé, sí, és igual. És una pena, perquè és el que he dit abans, no? Que és un home que va ser un pioner, no? Juntament amb uns altres. Ho van comentar també quan van parlar amb en Frank Contreras, perquè va ser una generació, un grup: Jiménez del Oso, en Antonio Rivera, en Mario Yeyet, en Faber-Kaiser, Nalés, què més, molts, bé, acompanyats evidentment per en Germán de Argumosa, per en Miguel Blanco. Va ser un grup de gent que varen començar en aquest món del misteri, d'aquestes coses sense massa explicació, aquestes coses que també mos poden fer fins i tot riure, com amb el tema que han comentat ara de lo dels Beatles, que la nostra amiga Romina tanta gràcia li ha fet, com és normal, no? És lògic, però també hi ha certes coses que tenen aquesta dubte, no? Aquesta cosa que pot haver o que no pot haver.
En Fernando, per aventura, per la vostra generació, que vareu coincidir de pla amb ell, era per emplear un terme de l'època, el xaman de la tribu, no? El jefe de la tribu, no? Cosa així, d'aquell grup de...
Sí, i a més, no tan sols és que el vàrem conèixer en els seus programes de televisió, de ràdio, etc., sinó que vàrem tenir la fortuna d'haver-lo conegut personalment, no? I de poder conviure amb ell certes cosetes. Van ser uns anys fantàstics aquells en els que ens reuníem, tots els que fèiem ara aquesta divulgació del misteri, i ell evidentment era una mena de mestre, no? De mestre de... però era, com dir-ho, era molt humil, encara que tingués aquella aparença, era un home molt humil, era molt bona persona, molt agradable, t'explicava les coses amb molta senzillesa, no tenia aquell aspecte tan, com dir-ho, també fantasmagòric, no? Que tenia amb aquestes erotes que tenia, no? Era un home molt proper, molt. Jo tinc diverses anècdotes amb ell, que la recorden amb molt de carinyo de vegades que vàrem estar plegats i clar, i és una pena que, bueno, que ens deixés tan pres perquè era jove, vull dir...
63 anys?
Sí, vull dir, era massa jove com per anar-se'n, clar, va patir un càncer que se'l va... salvado per davant. Crec que el millor que podem fer és fer-li un homenatge com,
sí,
com
a més, igual, no? A més, un homenatge en relació amb això que deies, una mica, un homenatge a l'altra cara d'en Fernando Jiménez del Oso, més enllà de sa barba, més enllà de sa veu greu, més enllà, o sigui, sa part més humana, podríem dir, més simpàtica, podríem dir.
És que la tenia, ja ara recordo un restaurant que no mos feia ni cas, ningú mos feia cas, i venga, nosaltres cridés, un restaurant estava ple de gent i nosaltres, perdoni, i el cambrer que no venia, i ell va dir, ara veureu per què serveix la fama, i se va posar dret, i aixeca el braç i diu, camarero, així és la seva veu, i tots els cambrers que hi havia varen venir corrents, i varen dir, veus, per esto sirve la fama. Allà era en Fernando Jiménez del Oso, no? Vull dir, jo crec que això pot resumir, no?, lo que era ell. Per tant, sí, un parell de talls més.
Sí, podríem escoltar, per exemple, si voleu, per començar, un fragment extret d'una entrevista que li va fer un altre dels grans misteris actuals del nostre país, en Luis Manuel Fernández, com no?
Sí, de Màlaga.
Exacte, sí. En el seu programa Mis Cinemas Favoritos. Aquí, en Fernando, lo que intentava explicar molt, molt breument era... ¿Cómo veu o cómo ve a ellas el mundo del misterio?
Mi idea siempre ha sido ofrecer el misterio sin tener que romper la realidad, sin tener que quebrarla y sin ver marcianos en cada bajorrelieve o en cada inscripción.
Crec que mezcla imposible. I ara, a la mateixa entrevista, un altre fragment molt, molt petit que sí que mostra realment... l'altra cara, que era una mica més divertida. Anem a sentir-lo i després explicam d'on ve.
Pues ahora ya es difícil sentir cosas.
¿Sí?
Sí, me refiero... huele a desodorante.
Es que li diu sí, també és el Luis Mariano
sí,
Fernández.
Sí, sí, exacte, a la seva mateixa entrevista. Huele a desodorante, però en què fa referència? I d'aquí en Luis Mariano el que li demana és la sensació que transmet quan entres dins la gran piràmide, dins la d'en Keops. I ell, amb olla, huele a desodorante.
Una altra, és que és una resposta molt d'ell. Ja recordo una altra que li vaig demanar per un suposat article, no? Una peça de poder d'aquestes tan venerades i tan perseguides i tal, i vaig dir, i quan la vares tenir en ses mans, quina sensació vares tenir? Diu que era molt feixuga. O sigui, simplement que pesava, que era un bossí de pedra que pesava molt, no? Rompia aquesta part, que un, com dir-la, no? Tan... fantàstica, tant... això, rompia sa part del mite per ser una cosa més real, no? Perquè en el final ell era un home molt capdalt, molt real, era metge i era psiquiatre, vull dir que sí, tenim un altre i...
Sí, per acabar un tall estret des DVD recuperatori que ajuntava sa revista Enigmes el mes d'abril 2005, o sigui, suben número després de sa seva mort, i que encara mostra més sa vis còmica, diguéssim que són un parell de tomes falses de seus reportatges.
Si quieres, repito. Cualquier nombre, cualquier acontecimiento. ¿Ves? Si uno es de puesta, es de precisión. No se puede decir nada. Es mejor pensar que, bueno, la Biblia, aplicando esta clave, tiene más el carácter de una verdad. Si hablan de hechos, yo al final la jodo. Pero es por haber comido.
Me sembla perfecte com a petit homenatge que li retem des de humilment des de Font de Misteris a un dels grans com va ser.
De fet, crec que no ho veig mai. El primer programa de ràdio que vaig fer de misteri, ja fa anys, bueno, no tants, com no són tan bé com tu, sempre ho he de recordar.
Ni tan jove com en Sergio.
Efectivament, però no, però ara en Sergio també era.
Però me'n recordo ara, de quan van conèixer la mort d'en Fernando Jiménez de l'Oso, me'n recordo aquell dia. Ara, i estàvem amb Borja, ara estava fent memòria.
Sí?
Sí, sí.
I doncs, el primer programa que vam fer més, on hi també participa, l'any 2007, el primer programa el van centrar precisament com en fer un homenatge, només feia dos anys, era una cosa bastant recent,
sí.
Però...
No, jo també recordo perfectament sí. El que estava fent quan va morir quan me vaig assabentar de la mort d'en Jiménez del Oso. Bé, anem acabant. A veure, s'està fent... No, he obert la matrícula per un curs a Saunet, que és gratuït. El veneno, la història, mito, leyenda. Se fa dia 17 d'abril Si ho cercau a Sonet o mireu en el Facebook del programa, ho trobareu, en el Facebook de Font de Misteris trobareu la informació, és gratuït i El veneno en la història, mito, leyenda, és un títol molt suggerent. Després estem amb el llibre de Xavier Canyelles, Fa una fantàstica mallorquina, que el tenim en sorteig. Com poden contactar amb nosaltres?
I de, o d'interactuar amb nosaltres en el Facebook, cercant Font de Misteris, en el Twitter també cercant Font de Misteris, o enviant un correu electrònic a fontdemisteris@ivetradio.com i també en el formulari que hi ha a la pàgina web.
Val, lo del curset de Daniel tenim... ho tenim penjat en, sí, en el Facebook del programa nostre. Val, i d'això, sortejam tota aquesta setmana, com a mínim, el llibre d'en Xavi Canyelles, que ha estat veritablement molt interessant. I d'on hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixarem amb una mica de música, com ja és habitual, però en aquest cas una peceta petita d'òpera, d'en Wagner, en la interpretació d'un personatge, Nerda, que representa la deessa mare de la natura. I en aquest cas, magistralment interpretada per una dona que s'ha anat precisament a retrobar amb aquesta deessa de sa mare natura. Ella i tots els altres ocupants d'aquell fatídic vol, no? Un vol amb un avió que hem comentat i que tots coneixem, es vol entre Barcelona i Düsseldorf, que va acabar estavellat en els Alps francesos. Aquest tema ja sabem que durà cua. I bé, fins a on hi ha o deixa d'haver seguretat, no? Qui vigila, en aquest cas, en els vigilants, etc. Per això ara no s'es debat. El problema del que volem parlar és l'indignació que ens ha vengut pels comentaris gratuïts, ofensius i inhumans, basats per un grapat de malnascuts que no sé per quines incentes s'han dedicat a publicar des del primer moment de tenir coneixement d'aquella desgràcia i d'han publicat a diverses xarxes socials que si eren d'aquí o d'allà, que si no eren persones, que si per mort d'ells els hi varen llevar de la programació un programa de reality d'aquells absurds que pensam que atenta una mica contra la intel·ligència. Bé, clar, tal vegada per això podríem fer aquells comentaris. Bé, i només espero que ningú dels que han fet publicacions d'aquelles, comentaris com lo de l'accidente me parece muy bien, sabía catalanes en él, o espero que el avión ese se haya llevado por delante unos cuantos franceses, o a ver, no hagamos un drama que en el avión iban catalanes, no personas. I de, sense paraules, no? I de, no, sí que hi ha paraules. S'odi engendra odi. I després en queixant de que passi el que passa, no? Imagineu trobar-vos això a una xarxa social i que després qualcú te telefoni amb un número llarg de centraleta, escolti, sí, digui, no, no res, que el seu parent ha mort d'un accident, no? O el que sigui. Un anònim, una persona en la seva vida i les seves coses que ha desaparegut, no? Lo típic, no? Un petó, adeu, bon viatge, envia'm un WhatsApp quan arribis i no, s'ha acabat, no? I un malnascú fent mofa i befa. Només espero que, primer, que mai s'assabentin que hem parlat d'ells perquè oients d'aquest tipus no els volem a Font de Misteris, i per una altra banda espero que la justícia els hi pugui ficar mà i fer que el manco no es pugui gratuïtament destrossar unes persones que sense haver tingut res a veure han patit, estan patint molt, no? Al final aquell avió hi viatjaven d'haver 20 nacionalitats. Està clar que aquí només ens preocupen els nostres, els més propers, sí, però no ho oblidem, normalment la gent de família. I no sé. Bé, sí, sí ho sé. Fa temps varen perdre el nord i no l'han retrobat, perquè, bé, manquen paraules per una cosa i en sobren per l'altra. Espero que qualque dia l'espècie humana sigui això, humana. Ja ho sabeu, això seria la utopia de la mitja nit del dissabte a IB3 Ràdio. I d'ara escoltarem, si voleu, a una de les víctimes del fatídic vol sinistrat en els Alps francesos. Una víctima més, la Maria Ratner, interpretant a Herda a l'òpera d'en Wagner de Ringgold, Lord del Rin. Allí pau. Bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Höchste Gefahr für